Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert des d'ara i fins les 12, el dia que el Madrid acaba de guanyar a Mestalla. Fa només uns segons ha finalitzat el València 1, Madrid 2, el Madrid perdia, i en dos minuts, ja cap al final, entre el 86 i el 88, ha fet dos gols. Vinícius i Benzema han fet els gols que ha permès la remuntada del Madrid. El València havia estat millor durant bona part del partit, però el Madrid ha sabut reaccionar, ha pressionat i s'ha endut aquesta victòria de Mestalla. Això ha passat ara a València. A la tarda, a Sevilla, l'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Betis. Empat in extremis amb gol al descompte de Cabrera. L'Espanyol ha començat guanyant amb un gol d'Aleix Vidal, però el Betis ha fet dos gols al tram final de la primera meitat. L'Espanyol ha fet una segona part molt, molt fluixa. Ha pogut perdre, però ha acabat empatant i és un bon punt. El Betis ha acabat amb 10 jugadors per expulsió de Petzela, que ha fet una entrada esgarrifosa que gairebé li trenca la cama a Aleix Vidal. L'Espanyol continua sense guanyar. Suma 3 punts i és 16è a la Lliga. També avui s'han jugat a primera el Mallorca 0, Villarreal 0 i el Real Sociedad 0, Sevilla 0, festival golejador. A la classificació, líder és el Madrid després d'aquesta victòria al camp del València, que queda una mica enrere. L'Atlètic de Madrid queda amb 11 punts després de l'empat d'ahir a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça té 7 punts, però és cert que té dos partits pendents, el de Sevilla de la setmana passada, ajornat, i el de demà contra el Granada. El partit de demà és a les 9 al Camp Nou, contra el Granada de Robert Moreno. Avui Koeman ha dit que no té por del que pugui passar amb el seu futur, perquè l'haurà de decidir la porta, no depèn d'ell. I ha aprofitat per reivindicar-se comparant els jugadors amb què va acabar el Barça el dia del 2-8 contra el Bayern, amb Messi, Suárez, Griezmann, companyia, amb els jugadors que van acabar dimarts contra el Bayern al Camp Nou, Mingueza, Pedri, Gavi, Demir, Eric. No ha dit que dimarts, per exemple, no es va arribar a xutar a porteria entre els tres pals. Ara que el futur de Koeman torna a estar pendent d'un fil, avui al Club de la Mitjanit explicarem un dels motius que fan pensar la porta en renovar-lo, tot i que sembli una contradicció. Demà, Barça-Granada, potser és titular Valde, lateral esquerre. A segona divisió, el Girona guanya una mica d'aire a la classificació després de la victòria de divendres contra el Valladolid. El líder és la Ponferradina, que continua a la primera posició i que ja no és cap sorpresa. I una de les notícies de la nit podria ser protagonitzada pel pilot català Àlex Palou, que està pilotant a Laguna Seca en una de les últimes proves de la IndyCar, la Fórmula 1 nord-americana. Està liderant la IndyCar, avui va segon. Pot guanyar la IndyCar, sembla que no la guanyarà avui, tot i que tenia opcions. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és el Club de la Mitjanit, cada diumenge a les 11, Catalunya Ràdio, per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 19 de setembre, que el passarem, la passarem aquesta edició, en companyia de l'Oriol Domènech. Curi, bona nit.
Bona nit, Xavi.
De la Sònia Salmà, Sònia.
Hola.
Del Jordi Costa, Jordi.
Bona nit.
I del Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Heu vist que s'ha enfadat Messi?
Sí.
L'han canviat aquesta nit. Ha finalitzat fa uns minuts el PSG Lió, ha guanyat 2-1 el PSG a casa amb un gol al descompte d'Icardi, anava perdent el PSG, i s'ha enfadat Messi perquè Pochettino l'ha canviat al minut 30 de la segona meitat amb el partit 1-1. Vaja, ha marxat tan empidat que gairebé no li ha apropat la mà per saludar-lo, i ha fet un comentari com diria, a mi no em canviïs.
No l'ha saludat, no l'ha saludat.
N'ha fet un petit comentari, no? Però és veritat que no han arribat a xucar les mans.
Li ha donat la mà i l'ha trobat evitat.
Per mi, la notícia, més que Messi s'ha enfadat, ha estat primer de tot que en un partit amb empat a un al marcador Pochettino ha decidit canviar Leo Messi. Aquesta ha estat la primera...
Si fa d'entrenador, és entrenador de futbol, no?
Sí, però és... Tu recordes algun escenari que hagi viscut Messi al Barça similar?
Bé, però és que ara el seu context i el seu entorn és diferent.
Sí, però per això jo he trobat aquí la primera notícia i aleshores ha arribat la conseqüència, però és que la notícia ha estat que en un partit que no estava resolt, Pochettino ha decidit substituir Messi i pel que ha semblat per la reacció de l'argentí no estava parlat
prèviament. Estava pendent de la celebració del PSG, perquè clar, han guanyat el descompte en gol d'Icardi contra un dels seus rivals més importants a França, i Messi ha participat en aquesta celebració.
No, fan allò típic d'agafar-se de les mans dels jugadors i anar cap a la graderia a donar les gràcies a l'afició, i Messi estava al vestidor. Per tant, no ha sortit a fer aquest gest de cara a la seva afició.
Estem parlant d'un equip que hi ha Mbappé, hi ha Neymar,
avui han jugat junts,
hi ha
Di Maria,
hi ha Icardi.
Ha sortit Icardi de suplent.
Bé, que, aviam, que amb aquesta plantilla, algun cop Messi sigui substituït,
no passa...
El que passa és que...
Entra dintre la normalitat, perquè un altre dia serà Neymar, un altre dia serà Mbappé, un altre dia serà Di Maria...
El que passa és que Pochettino no sap la lliçó aquesta que Messi avança de parlar abans de prendre decisions, no? O sigui, que probablement fa la sensació que no estigués parlat, això, no? Aquí hi ha el risc.
Home, és probable que no estigués parlat, sí, i més veient el resultat, un a un. Per cert, el gol de l'empat del PSG ha estat de penal. I amb Messi, Mbappé i Neymar sobre el camp, l'ha xutat Neymar. I l'ha xutat molt bé, aguantant fins a l'últim moment.
Molta classe.
Ha fet caure a l'estil Jorginho del Chelsea a l'Eurocopa contra Itàlia, aguantant fins al final i fent caure el porter. No hi havia Ramos al camp perquè està lesionat, però crec que era el primer penal del PSG, que tampoc no ha començat molt, molt bé la temporada, doncs l'ha xutat Neymar. I tenim Messi enfadat, a veure que dona de si aquesta escena amb Pochettino. Avui també hi ha hagut motos, Gran Premi de San Marino, ha tornat a guanyar Pecco Bagnaia, que ja va guanyar la setmana passada a l'Aragó. Quartararo ha fet segon i té el Mundial molt a prop. Té gairebé dues curses de marge, gairebé 50 punts, i en queden 4 per acabar el Mundial. O sigui, són 100 punts i en té gairebé 50 de marge. Avui Marc Márquez ha acabat quart a prop del podi. Diu el Damià que ho ha fet molt bé. Ha començat també la Lliga ACB, primera jornada. Avui ha guanyat el Barça al migdia, 85-78 al Múrcia, al Palau. Ha perdut a la tarda al Manresa, 98-91 a Saragossa. I la penya va estrenar temporada guanyant a l'Olímpic al Bilbao. Ha començat també el Mundial de Ciclisme a Flandes. Avui, primer diumenge, prova contrarrellotge, victòria per a l'italià Filippo Ganna, que revalida el títol. Diumenge vinent hi haurà el Mundial en ruta. Ho tenim tot a punt. Escoltar la ràdio sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Madrid ha guanyat a Mestalla. 1-2, un partit que semblava que tenia perdut, perquè s'ha avançat el València a la segona meitat amb un gol de Hugo Duro després d'un error defensiu grosser de Lucas Vázquez. Ha empatat Vinícius, faltant 4-5 minuts, amb una mica de sort perquè la rematada ha tocat en un defensa del València i ha espitat el porter. I al cap de dos minuts, Benzema, a centrada de Vinícius amb l'espatlla, ha aprofitat una mala sortida de Mamardashvili, el porter del València, i ha fet l'1-2 definitiu. El Madrid no estava fent un bon partit, però als últims minuts ha reaccionat i s'ha dut el premi. L'heu seguit? L'heu pogut seguir, Uri?
Jo l'he seguit tot i he marxat un moment de casa, un moment abans que marqués el Madrid el primer gol.
Ah.
I tot i que el Madrid ha fet canvis ofensius i una mica el que m'ha fet baixar a favor d'ells, jo no m'esperava aquesta remuntada. La veritat és que el València està molt bé. El València amb Bordalàs ha donat la volta a aquest equip pràcticament amb els majors efectius que tenia l'any passat. I era un partit molt complicat pel Madrid, però bé, no he vist la remuntada, però té molt mèrit guanyar-li el camp de València, encara que he sentit per la ràdio que hi ha hagut alguna mica de fortuna també en els gols, però
bé,
remuntar-li...
Els ha buscat, eh?
Aixecar-li aquest partit a la València té molt mèrit.
Ha caigut, per mi, de manera descarada físicament al València.
Sí, se li ha fet molt llarg el partit.
Abans del seu gol ja no era el València de la primera part, que a mi m'ha encantat. És a dir, anaven a pressionar... Fins i tot hi havia jugades que Gabriel Paulista sortia a pressionar camp contrari. La primera part de València m'ha semblat de manual.
Ho dius amb sorpresa, com tenia en compte qui és l'entrenador.
No, no. El Getafe de Bordalàs també hi havia moments que t'anava a buscar...
Sí.
No, ho dic perquè m'ha semblat que hi havia accions que fins i tot em sorprenien per la gosadia. Vull dir, Guillamón i Paulista, insisteixo, gairebé a la posició de mitja punta anant a buscar jugadors del Madrid perquè no giressin. A mi m'ha encantat. Ara, la segona part jo crec que no han tingut el mateix gas i al final és que gairebé, diria que gairebé coincideix un triple canvi que fa Bordalàs, que evidentment no ha pogut mantenir la qualitat perquè crec que ha canviat Maxi, ha canviat Guedes i han entrat jugadors, alguns que jo ni els coneixia. Clar, el Madrid ha pogut anar refrescant el partit amb jugadors de nivell, i dit això, quan Ancelotti ha acabat gairebé amb un 4-2-4, que jo he pensat, mira, ara fa de Koeman, ara posa tots els davanters i li ha sortit bé, però jo crec que més perquè el València s'ha mort que perquè el Madrid hagi fet un tram final espectacular, la veritat.
Sònia, l'has vist el partit?
Sí, sí, en aquest inici de temporada. És cert que podríem estar dient el mateix, si el partit acaba 5 minuts abans, el Madrid hauria perdut aquest partit, però el cert és que jo crec que viuen un moment especialment dolç de cara a porteria Vinícius i Benzema, i tots dos, jo crec que parlàveu de fortuna, efectivament, en tots dos casos dius, és que gairebé sense voler ja aconsegueixen marcar, i és cert que el València, des del moment que ha fet el gol, és que jo crec que no s'ha tornat pràcticament a apropar a l'àrea del Real Madrid, i ha tirat descaradament enrere, i potser no estava tenint el Madrid oportunitats gaire clares, però és allò que aquells partits que ja hem vist moltes vegades que et fa la sensació que primer proven per la dreta, primer després per l'esquerra, i dius, és que ni que sigui per un rebot, si t'acules tan enrere, t'acabaran marcant, i és el que ha passat.
Ricard, què valores més? Que el Madrid hagi estat més o menys sotmès a la València bona part del partit, sobretot a la primera part i al començament de la segona, o el poder de reacció de l'equip d'Ancelotti?
El que valoro més és la capacitat que està tenint el Madrid per resoldre el partit a les àrees últimament, perquè ara parlava la Sònia del tema d'en Benzema Vinícius, jo afegiria Courtois. El partit de Milà el va salvar Courtois.
Ha fet una aturada a la primera meitat mateix. De cap.
Sí, sí. Sempre et deixa les seves marques. El Madrid continua sent un equip que continua concedint moltes oportunitats, per mi molt permeable defensivament, però ara mateix està, com diu la Sònia, en un moment dolç, els dos de dalt i el guardaespatlles, i això fa que estigui traient partits que gairebé tots els partits del Madrid són intercanvis de cops. O sigui, no és un Madrid que millori, ni que creixi, ni que controli els partits. Ara bé, a competir-los, tenen un gen, ja ho sabem, absolutament desenvolupat, i tot i que el València s'ha fet al llarg el partit i ha tirat massa enrere. M'ha recordat algun partit d'aquests de Mestalla que el Barça ha guanyat els últims minuts.
Sí, amb un gol de Busquets, un penal de Messi...
Sí, sí, com un escenari que el València està patint contra els grans els últims anys.
Vosaltres, el València de Bordalàs, que avui si guanyem es posar de líder en solitari, quin marge li doneu? O sigui, on creu que arribarà?
Per lluitar-li la quarta plaça al Sevilla.
Molt bé. Opcions de Champions.
El Sevilla o el Barça?
Quina pregunta més cruel.
No, jo crec que els tres primers seran els de sempre.
Jo crec que no hi arriba a Champions ni en broma, però no per Bordalàs, és que la plantilla és un drama. O sigui, està jugant amb Guillamón de mig centre, que és central, i ho està fent de conya. La primera part ha estat un clínic de lectura, però ha sortit Lato, que era un jugador mig descartat perquè s'ha lesionat a Thierry, que ja tampoc em sembla lateral per tirar coets. A sobre avui Carlos Soler se li ha lesionat i ja he pensat en aquell moment, ui, mare meva, i ho va resolent, però la veritat és que durant el partit he anat pensant, hi havia moments que pensava, veient com competia el València i la intensitat que hi posava, fins i tot he pensat en Koeman i en l'exercici de plors d'aquest matí. Ostres,
ara ja anirem, això.
Ja ho sé. Aquest tio pot agradar més o menys, i és més, el tram final de partit ha intentat que no jugués a res, que és marca de la casa. Però crec que en aquest inici de temporada està fent màgia potàgia. Vaja, no, és que té una plantilla lamentable.
Crec que lluitarà per Europa, perquè a l'Uri, que sempre fa números amb els davanters, clar, costa que surtin números golejadors, no? Entre Maxi i Guedes no són jugadors de 20 gols per temporada, i com diu el Jordi, jo crec que al davant li falta una mica de pólvora.
Sònia, tu vols dir alguna cosa del València? Molt ràpida?
No, que el que està clar, com a mínim, jo després de 5 jornades no m'atreveixo a dir fins on, per què lluitaran, però no fan la sensació que hagin de fer llàstima com els últims anys.
A Movistar estan a punt d'entrevistar a Carlo Ancelotti.
Es que tengo una plantilla que... que lucha todo el tiempo, siempre, jugando bien, jugando mal, pero es un equipo que lucha y que sigue creyendo hasta el final. Esto es la sensación que tengo hoy.
És el que diu Ancelotti, que s'ha satisfet i orgullós de com els seus jugadors han reaccionat. A Movistar, abans d'aquesta entrevista, han repetit 77 vegades el gol de Benzema, que és clarament amb l'espatlla. Jo crec que no hem ni de comentar que això pugui ser mà.
Jo crec que no. No, no.
No hi ha dubte, no?
És el millor davanter amb l'espatlla del món.
Va fer aquell control.
Té una facilitat.
Bé, i potser li podem treure amb l'espatlla.
Jo crec que avui no hi ha dubte.
Però la d'avui és clarament amb la part de dalt. I d'aquell dia sí que va ser molt polèmica perquè era més braç que espatlla, però avui no.
Sí, avui jo crec que és que no... Però han fet tantes vegades la repetició...
Ja, bueno, és que depèn de quin pla semblava... Hi ha hagut fins i tot algun pla que he pensat, ui, però vaja... Jo no hi veig gaire discussió.
Sí, sí, sí. El València 1, Madrid 2. Tenim a punt la connexió amb Sevilla? El València 1, Madrid 2 ha estat l'últim partit d'aquest diumenge a primera. L'anterior ha estat el Betis 2, Espanyol 2. Betis 2, Espanyol 2. L'Espanyol ha recuperat el temps de descompte al Villamarín, el que va perdre la setmana passada també el temps de descompte contra l'Atlètic de Madrid. Un punt. Això és el que ha servit per recuperar el gol de Cabrera per salvar aquest punt in extremis. Anem a Sevilla. Odal Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
Tens al costat el Sergi Andreu?
Sí.
Sergi.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Tinc una pregunta molt important a fer-vos als dos. No sé si sospiteu quina pot ser.
No.
No? Has pagat el sopar?
No. Hem pagat cadascú lo seu, com dius? Els de Manlleu.
Però com pot ser? T'ha promès, amb el 2-1 desesperat, t'ha promès que si marcava Cabrera, perquè ha estat el leitmotiv del partit, si marcava Cabrera, de córner havia de ser.
I de cap
el que passa. Et convidava a sopar. I no,
pensat,
no ha passat
per Cabrera, he pensat, merda, que li hauré de pagar el sopar a l'Eudal.
Home, si estaves eufòric.
Digues, em faig gran i ja no me'n recordo, perquè si no l'hi hagués recordat sopant.
Home.
Entenc que si no era de corna i de cap, no valia.
Que heu sopat una manideta, un biquini...
Doncs pues més tira més per la manideta, eh?
Sí, que tancat molt d'hora, Sevilla. Covid...
No, al contrari, però ja, estem rebentats avui.
Molt bé, molt bé. Escolta, Eudal, torna amb un punt l'Espanyol del camp del Betis. L'empat deixa un bon regust perquè l'aconsegueixes el descompte, amb emoció, i et deixa aquest bon regust, però el partit de l'Espanyol, sobretot a la segona meitat, és del més decebedor de la temporada.
Sí, és curiós, eh? S'endú un punt avui, quan probablement el va mereixer més el dia de l'Atlètic de Madrid. La veritat és que la primera part, jo diria que 35 minuts, traiem els 5 primers, que no han estat bons, però després, durant 35 minuts, l'Espanyol ha estat molt correcte, s'ha avançat en el marcador, i fins i tot en Barba ha tingut el 0-2, i a la jugada immediatament de següent, el Betis empata, a partir d'allà l'Espanyol no ha sabut reaccionar i ha acabat la primera part pitjor encara, rebent el 2-1. A la mitja part, Vicente Moreno vol sacsejar el partit, vol canviar la dinàmica, fa un parell de canvis i la veritat és que encara li surt pitjor. I l'única sort que ha tingut l'Espanyol és que ha sortit viu dels 15-20 primers minuts de la segona part, que han estat molt, molt dolents, del pitjor que hem vist aquesta temporada. Ja es diu moltes vegades que qui acaba perdonant ho paga, i ha estat així, i al final, quan quedaven 15-20 minuts, per mi ha sortit el rescat de l'Espanyol Petzela, el central del Betis, que havia fet una entrada esfereïdora a l'Esviral.
És dura, però l'efecte de l'entrada encara és molt vistós, és molt... És que fa mal
als ulls. I al mig del camp, Xavi.
Sí, sí, però jo crec que no ha estat una entrada intencionada, ni ha estat tan bèstia, però és que li ha fet un trau a la cama que feia por de mirar. Aleix Vidal. Aleix Vidal està bé, Sergi? Va coix...
Sí, a veure, després del partit, al mateix estadi, li han hagut de cosir la ferida i té uns quants punts de sutura a la cama dreta, a l'alçada de la tíbia, però vaja, ha marxat pel seu propi peu, i entenent el club que és un trau, un bon trau, però
un trau
que no li hauria d'impedir de jugar la setmana... Bé, dimecres contra
l'Alavés... Jo per dimecres ho veig just, eh?
Sí, potser dimecres per l'Alavés és just, la setmana vinent a Sevilla contra el Sevilla... segurament serà més clar.
El Sergi Camps ha penjat al Twitter del Tot Gira durant el partit ja la imatge esfereïdora del trau. És que fins i tot exagerant, penses que se li veu un tros d'os i tot, que no se'l veu, o sigui, no pots arribar mai a l'os.
Per si de cas, si sou aprensius, no entreu al Twitter, però si teniu una miqueta de morbo, entreu-hi, perquè és una imatge esgarrifosa.
Deixeu-me dir una altra cosa. Àlex Vidal és la víctima d'aquesta història, però que es posin les canyalleres una mica en condicions, que és que eren d'infantil. I al final t'enganxa un tros de cama i se te l'endú.
Cada cop està més de moda, això, sí. De posar-se les petites,
és més còmode,
estretes...
És més còmode, però és més perillós. I a primera divisió, doncs, depèn de qui et trobis, millor anar protegit. Sergi, quants minuts de descompte han donat avui?
8 minuts.
8. Però heu fet comptes a la transmissió i donava per més, fins i tot.
El Carles Domènech i ha comptat tot el que s'havia del temps que s'havia perdut entre compte, entre canvis, lesions, VAR i temps d'hidratació. I a ell li han sortit 11 minuts.
11.
11 minuts, per tant, diríem que ens han pres 3 minuts.
Però 8 no ha estat malament. O sigui,
no.
Tampoc no us heu queixat excessivament quan heu vist el 8, que encara anava 2-1 al partit,
Sí, ens en esperàvem 10, però vaja, 8, mira, ens ha servit.
Han estat profitosos, sí. Vicente Moreno s'ha tret de la màniga una teoria que és molt interessant i molt lògica sobre això del temps afegit, el temps de descompte ampliat, amb l'ús del VAR, amb la pausa d'hidratació, sí. M'ha semblat interessant.
Sí, que ens ha dit, m'imagino que te refereixes a això, Xavi, que ens acostumen a veure més lesions a partir d'ara en aquests temps de descompte tan llargs, partits de 98, 99, 100 minuts, on els jugadors fan sobreesforços molt importants i vaja, hi arriben molt carregats a aquestes alçades de partit, que aquests esforços es pagaran i que a partir d'ara, nois, que veurem més lesions, diu Vicente Moreno.
Ara l'Espanyol juga dimecres contra l'Alavés a Cornellà, 7:45 de la tarda, a Catalunya Ràdio, una transmissió de l'Espanyol, el Tot Gira, i diumenge vinent torneu a Sevilla.
Dissabte.
Ah, és dissabte?
Sí, dissabte 6:45. La mateixa hora que avui, però un dia abans.
I el Sánchez Pizjuán.
Sí. Ah, Sánchez Pizjuán, correcte.
Molt bé. Escolta'm, Ricard, com veus la temporada de l'Espanyol?
Mira, jo el partit d'avui l'he vist que un altre cop un equip defensivament molt tendre. Jo crec que l'Espanyol s'ha de basar en la consistència, en ser un equip sòlid. Va començar bé la temporada, però el partit de Mallorca jo crec que li va fer mal. I avui jo l'he vist molt vulnerable. O sigui, hi ha hagut moments de la primera part i segona on Fekir, William, José, Canales... És veritat que el Betis té un molt bon equip, m'agrada molt com juga, però l'Espanyol és que gairebé no ha presentat oposició. Això sí, aquest punt l'ajudarà per no tenir un ensurt, per agafar confiança i per encarar una setmana difícil, com diu l'Odal, des del punt de vista del calendari. Però l'Espanyol, que va començar pensant que no feia gols, el que hauria de pensar és que no li'n facin, i li n'estan fent massa, pel meu gust.
Doncs, home, normalment els equips de Vicente Moreno són més aviat rocosos. I...
Clar, aquí hi ha el tema.
Sí. Audal, Sergi, bona tornada. Fins demà.
Gràcies.
Fins demà. Adéu.
Ara anirem a publicitat un moment i després escoltarem Koeman, que ha parlat avui abans del Barça-Granada, i explicarem un detall important que ajuda a entendre que ara mateix sobre la taula de Joan Laporta hi hagi a la vegada la possible destitució, perquè el futur de Koeman és incert, i la possible renovació de l'entrenador del Barça.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Bona nit. En el sorteig del SuperSou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
67.007 67007 de la sèrie 4.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure, mitificar el passat. És cert que el temps ho cura tot?
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Què ho fa que sovint veiem amb bons ulls fets del passat que en el seu dia no van viure bé o fins i tot ens van fer patir? Aquest diumenge, amb dos psicòlegs, a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge, a partir de les 12 de la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a les 11 per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Som amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmal, Jordi Costa, el Ricard Torquemada i afegirem l'Àlex Dalmas. Ja hem repassat el que ha passat al partit de Mestalla entre el València i el Madrid. Ha guanyat el Madrid 1-2 cap al final, remuntat. També l'empat in extremis de l'Espanyol al camp del Betis. I ara mirarem el partit de demà al Camp Nou, el Barça-Granada. Ara escoltarem Koeman. No sé si tenim ja a punt la connexió amb el Roger Bosà, no la tenim a punt, doncs anem avançant, tampoc no cal esperar-lo. Ha parlat de la situació de l'entrenador, com han parlat més aviat de la seva pròpia situació que no pas del partit de demà contra el Granada. Això tampoc no és una gran sorpresa ni és una cosa inèdita en una prèvia d'un partit del Barça, perquè el Barça, ja sabeu que moltes vegades al voltant dels partits té més protagonisme que no pas els partits. Però, per exemple, abans el Costa deia la plorera de Koeman. Jo no sé si això que escoltareu ara és plorera o no, però ha comparat per reivindicar-se el que va passar el dimarts contra el Bayern 0-3 amb el que va passar fa un any contra el Bayern el 2-8.
Yo soy más realista que oportunista. Más de un año pasado el Barça perdió 8-2 contra el Bayern y acabó jugando con Messi, con Griezmann, con Suárez. Otro día acabamos el partido con Mingueza, 22 años. Araujo, 22 años. Balde, 17 años. Eric García, 20 años. Gavi, 17 años. Pedri, 18 años. Demir, 19 años. Y esperamos todos a Ansu Fati dentro poco de tenerlo. 18 años.
Plorera, deies, Costa.
A mi m'ho sembla. És a dir, és d'aquelles coses que, com ell diu, ell és un realista, i fins i tot m'afegiria com un pragmàtic recalcitrant, però és d'aquelles coses que està bé que diguin per tu, però no que ho diguis tu, perquè sembla que estiguis traient capacitats als teus propis jugadors. I és veritat que ell no és dubtós perquè els ha fet servir a tots. Però ara que bé, comparar... Ja sabem que Ansu no té l'experiència de Messi o de Suárez o de Griezmann, però no havíem quedat que passava en pàgina. És a dir, jo he tingut molts dubtes a l'hora de valorar el partit del Bayern, perquè jo, com ell diu, també tinc dubtes si haguéssim anat a jugar a tomba oberta si no ens en foten set, probablement. És a dir, hi ha coses de la seva manera de veure aquest partit en concret que jo comparteixo, o puc entendre que ell ho vegi així. Ara, avui que faci aquesta llista de... No, és que mireu el que tinc... Bueno, és la versió extended de és lo que hay de l'altre dia, i a mi això em toca una mica la pera, la veritat.
Us ha semblat el mateix?
Sí, totalment. Jo, mira, anava a dir el mateix que acaba de dir el Jordi, que és una mica repetitiu, mal, és lo que hay de l'altre dia. A mi em sembla que no és el to que ha de tenir un entrenador del Barça. I com diu el Jordi, aquestes són d'aquelles coses que hem de dir als altres, no ho ha de dir ell. Jo crec que no ve a compte recordar que aquell partit s'ha perdut amb els jugadors que ha citat, ni amb l'entrenador que hi havia. Jo crec que s'ha de passar pàgina. I, escolta, i afrontar... Per mi és un privilegi entrenar al Barça. Clar que seria un privilegi entrenar al Barça de fa 5 anys o de fa 10 anys amb els jugadors que hi havia, però li ha tocat aquest. I, escolta, ja tira endavant. Jo no m'imagino, per exemple, a Luis Enrique Guardiola, amb el seu caràcter, lamentant-se cada roda de premsa de la plantilla que tenen. Sortirien amb el que surten i amb els xavals joves, i per ells pues seria un privilegi fer créixer aquests nanos. I ja està, però no estarien a cada roda de premsa recordant que amb això s'han de tirar endavant. Pues escolta, és com va dir l'altre dia, no? És el que hi ha, pues vinga, a treballar.
Sònia.
És el discurs d'algú que se sent atacat i intenta regirar-se i intenta reivindicar la seva feina, i va en la línia del que va dir Holanda, de gràcies a mi aquest club té futur, que després l'altre dia aquí va matisar en el sentit que potser gràcies a mi o no, però que la seva feina, ell el que estava fent és d'alguna manera aprofitant el talent i la joventut que té el Barça davant d'una situació molt especial on des que ell va agafar l'equip, i això és innegable, el club li ha anat debilitant la plantilla, li han passat moltes coses. Estic d'acord amb vosaltres, que probablement no cal que ho digui, perquè això ho hem vist tots, i per tant no cal que forma part també del seu caràcter. I respecte al que deia ara l'Oriol, que no s'imagina Luis Enrique o Guardiola dient això és que probablement Luis Enrique i Guardiola tampoc no permetrien, no es permetrien estar en la seva posició tan dèbil com està Koeman. És a dir, el que li han fet des de la Junta, voler o sense voler, probablement són dos entrenadors que no ho haguessin permès. I per tant ja no rebrien aquest tipus de preguntes. Perquè el que fa Koeman és, com que ningú no el protegeix, és intentar protegir-se ell, que és una molt mala idea, tal com ho fa. Però és el que jo interpreto que ha sortit avui en sala de premsa un dia més a fer.
Ara et demano el teu punt de vista, Ricard, però abans escoltem una segona declaració de Koeman de la roda de premsa d'aquest migdia, explicant com se sent aquesta incertesa sobre el seu futur, si l'afronta amb temor que el facin fora o no. Diu que no.
Pero ya lo sé, que hay que ganar. Bueno, ya lo sé. Estuve más años que solo esta temporada en el Barça, entonces ya lo sé. Que al final cuentan los resultados y nada más. Y no tengo ni un miedo en mi futuro. Y al final, decir el club en nombre del presidente.
Ricard.
Que aquest missatge no és ben bé així. Lo que cuenten solo no són els resultats. O sigui, ell no... Si ha d'anar pels resultats, és millor que faci les maletes i se'n vagi, perquè és que no els millorarà. O sigui, amb la mateixa realitat que ell ha transmès, pots tenir dos missatges i dos accents. Un, reivindicar-se, i l'altre, transmetre orgull, dir que això anirà endavant, que hem de confiar en aquests jugadors, que... O sigui, transmetre alegria, transmetre positivisme, transmetre confiança. És la mateixa realitat, és que el que diu té raó. Com dic, és una lectura realista, però on poses l'accent de la lectura? Per mi això és important. I Koeman continua pensant una mica en ell, que jo ho entenc. Entenc que això és humà i que hi hagi gent, tots volem pensar en nosaltres, però és que Koeman hauria de pensar en ell com una obra per defensar de cara al futur, no en el present. En el present no podrà defensar-la. Una altra cosa és en el futur. Si ell això ho enfoca en positiu, d'aquí un temps es veurà que ha fet un servei al club, perquè ha fet fer les primeres passes a una generació que ha de ser important en el futur. Però ara intentar pensar en els resultats i continuar pensant en és que no tinc jugadors per fer una altra cosa, és desfer la seva obra, és fer-se un tret al peu. Ell ha de canviar el to, el missatge, l'alegria del missatge, com ho enfoques, el sentit, jo crec que és molt important. I aquí és on tinc la sensació que o canvia ell la mirada i pensa, escolta'm, jo he de mirar a futur, a mig termini, i o si no, clar, si ha de dir és que los resultados lo único que valen, doncs el mesuraran pels resultats, que és l'única cosa per la qual ell hauria d'intentar fugir, que el mesuri.
Deixa'm dir només una cosa respecte al que diu el Torquemada, que estic d'acord, però per enviar aquest missatge de futur, de projecte fins i tot, tu has de tenir la sensació d'estar conduint un projecte. I si des dels missatges que tu t'envien des de la directiva és hem de... Com ho va fer anar, Joan Laporta, el tema del Bayern? Hem de... tenim alguna... No va dir una factura pendent, però... Exacte, tenim un compte pendent amb el Bayern. És a dir, aquest missatge no correspon al d'algú que està iniciant un projecte i que tranquil·litat, calma, paciència, que els resultats no els necessitem avui.
Però és que ell no està iniciant cap projecte i no hi ha projecte. Però és que o prescindeix d'això, o si no, de toparà amb la realitat de cap.
Jo estic d'acord amb la Sònia, Ricard. Jo em començo molt crítica amb moltes de les mirades que té, però que no sapiguem quin és el discurs oficial del club, si és guanyar títols aquesta temporada o projectar-nos de cara al futur, això no és culpa de Koeman, jo a la porta no el segueixo. Té raó la Sònia que el dilluns tenim un compte pendent amb el Bayern i el dimecres estem indignats i dolguts. A veure si ens aclarim.
No, és que en això estem tots d'acord. El que jo vull dir és que això ell no ho controla. I aleshores, si continua buscant quartades, en trobarà totes, les trobarà totes, perquè ningú ha apostat amb ell a un projecte, perquè li van fer el que li van fer fa dos mesos, perquè té, és el que hi, o sigui, en té moltes, però és que o trenca això i pensa en ell, i per pensar en ell no pot pensar en el resultat, no pot pensar en totes aquestes quartades. Ha d'enfocar, per què? Perquè un dia es podrà dir que Koeman va fer una feina en benefici del club, no en benefici de Koeman, sinó en benefici del club. El seu futur està escrit. O sigui, Koeman no podrà continuar sent entrenador del Barça durant molt de temps.
Creieu que acabarà la temporada? A veure, Uri.
No t'ho sabria dir. No posaria la mà al foc perquè estigui així.
Ricard.
Si el tema econòmic no és un problema, no l'acabarà.
Jordi.
Em sorprendria molt.
Sònia.
No crec que l'acabi.
Jo tampoc. A mi em sembla que està molt sol, ho sap, ho sent, i són fugits endavant. Les declaracions d'avui a mi em sembla que no estan ben calculades, però també s'ha d'entendre com s'ha de sentir una figura que és molt important en la història del Barça i se sent bon entrenador, està vivint una il·lusió que és la de ser tècnic del Barça, i vaja, aquests últims dies, aquesta última setmana, va passar el mes de juny, el seu futur està posat en dubte, ara li han donat un marge, és petit, però li han donat un marge, i el que crida l'atenció és que a la vegada que s'està discutint a nivell intern, ja no és la crítica externa, a nivell intern es discuteix la figura de l'entrenador, però també se li hagi posat la possibilitat sobre la taula de renovació per una temporada i que sumi la 22-23 amb contracte amb el Barça. Es va explicar que aquesta renovació de Koeman es plantejava per reforçar-lo de cara a l'exterior i també de cara al vestidor, amb una sèrie de condicions. El que diria que no s'ha explicat tant és que un dels motius més importants que fan entendre que es plantegi a la vegada la destitució i la renovació és que en el contracte de Koeman hi ha una clàusula que indica que si no el renoven amb aquesta temporada de més, 22-23, la tercera temporada, ha de cobrar gairebé 6 milions d'euros, que corresponen a la famosa indemnització per la Federació Holandesa quan va fitxar a l'estiu del 2020. I l'explicació és la següent. Si Koeman no renova, la indemnització és, si fa no fa, la mateixa a nivell econòmic que suposaria una temporada de contracte. Em sembla que hi ha 1 milió de diferència. En un cas, si no el renoven, són 13 milions de quitança, de finiquito, i en l'altre són 14. Llavors, tenint en compte això, com no hi ha un gran canvi a nivell econòmic, d'alguna manera aprofiten la jugada, el renoven, l'intenten reforçar, diuen que hi ha un projecte, però vaja, si ahir vau sentir el Lluís Canut el tot gira, que no sap si Koeman es menjarà els panellets i queda un mes i mig per la castanyada, imagineu-vos com està la cosa. Arbusat, va bé ara o què?
Hola, Xavi. Sí, sí, errors tècnics.
Com estàs?
Molt bé.
La culpa al tècnic.
No, meus.
Escolta, demà quines baixes té el Barça contra el Granada?
Doncs 6, les dues últimes són les de Pedri i Jordi Alba, per tant ells dos, i també els 4 que ja estaven de baixa, que són Ansu, Dembélé, Alcun i Braithwaite.
Demà no hi ha Alba, no hi ha Pedri, qui jugarà de lateral a l'esquerra?
Doncs pel que ha dit Koeman, jo diria que Balde. Ha dit que està preparat, és veritat que ha dit que tant Mingueza com Dest també poden jugar a aquella posició, però pel que ha dit, i crec que el podem sentir, jo aposto per Alejandro Balde.
Ha entrado otro día y además entró bien con calidad y mucha energía al equipo. Dest también ha jugado partidos como lateral izquierda. Óscar Mingueza también puede jugar en banda izquierda como defensa lateral. Pero claro que más normalmente siempre prefiero un lateral con pierna zurdo. Una vez más, si yo pienso y no tengo miedo en empezar a partir con Balde.
Us vull dir dues coses. La primera, dimarts contra el Bayern, Mingueza hauria fet de lateral a l'esquerra si no hagués pogut jugar Jordi Alba, que es va decidir poc abans de començar el partit perquè havia passat mala nit i després es va lesionar. Mingueza era l'opció de Koeman, no era Balde, però crec que demà té més opcions Alejandro Balde, com apuntava ara el Roger Arbusà. I la segona és que el temps de baixa de Jordi Alba potser és una mica més llarg del que...
Perdona, Xavi, una pregunta. Mingueza era l'escollit per lateral a l'esquerra, sí, jugant com a carriler?
Sí.
Verge Maria.
Bé, si no, l'alternativa era Sergi Roberto, que potser ja ho havia fet, però...
A la frase de Koeman també hi ha un missatge, que jo no tengo miedo en poner a Balde. Suposo perquè també hi hagi les crítiques de l'altre dia per haver-lo deixat a la banqueta, estant Jordi Alba mal.
Ja. Ja, ja. Jo crec que demà el posa, eh? Fem una petita enquesta, una mena de Lotto Koeman.
Lotto Koeman.
Us he robat les sintonies de Lotto Koeman, Jordi i Sònia, no passa res.
Molt breu.
Molt bé, perquè que avui...
Baixa-la, Raül, baixa-la.
Avui baixa-la, no l'hem pogut fer servir, perquè...
Baixa-la.
Ens posen partit abans dilluns i ens mengem les Lotto Koeman. Això és clar, pot permetir. Això.
Però, vosaltres. Qui creieu que jugarà demà? El lateral esquerre, Uri.
Valde.
Sònia.
Valde.
Costa.
Valde.
Ricard.
Espero que Valde.
Roger Arbusà.
Valde.
Unanimitat.
Clar, és que ens has posat el document de Koeman just abans. Sí, però clar, no? Seria sorpresa clar, després però... de sentir-lo.
Bé, jo, fins que demà no sortirà la línia. Jo crec que serà un dels... Quan la Mireia Ruiz ens expliqui qui juga a la TDT, serà, o al Tot Costa o avanceu, serà un dels hits de l'11 del Barça demà.
Deixa'm dir, Xavi, només que no s'hi val fer mirandes, eh? És a dir, si són valents per posar Valde, jo li compraré i li aplaudiré d'en peu si fa falta. No val que surti un mal partit i el matem. Perquè Valde és un jugador que està verd. O sigui, a mi m'encanta, i sobretot en fase ofensiva, però al darrere, l'any passat amb el B, va haver molts partits que García Pimienta no el posava perquè no el considerava prou fet defensivament. És a dir, que demà pot ser que tingui problemes defensivament.
A la Lotto Koeman, la Sònia et deixa argumentar tant.
No, però és que porto la de Miranda clavada.
No, perquè
clavada,
la sintonia ajuda, Xavi.
I com que Koeman té molts tics de Valverde, no voldria que repetís la història.
Segona pregunta a Lotto Koeman. Qui creieu que jugarà en el lloc de Pedri, que està lesionat al mig del camp? Uri.
Xavi o Sergi Roberto, jo crec que...
Vinga, va.
Sergi Roberto.
Sònia.
Coutinho.
Costa.
Sergi Roberto.
Ricard.
Hauria de jugar Gavi, però jugarà Sergi Roberto.
Arbusà.
Gavi.
Aquí tenim més...
Jo tinc molts dubtes, eh?
Sergi Roberto és la meva aposta. Vinga, va. Demà juga el Barça contra el Granada a les 9 al Camp Nou. Arbusà, gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Això que jugui dilluns, juguen dilluns, diumenge... Dijous, diumenge, i arribes al partit més important dels tres primers mesos de temporada, que és el camp del Benfica, havent jugat quatre partits en 10 dies.
Uri, després
l'Atlètic
de Madrid,
dilluns.
No?
Com?
Que després l'Atlètic de Madrid. Benfica, l'Atlètic de Madrid.
Sí, però per mi és infinitament més important el del Benfica que el de l'Atlètic de Madrid.
Sí, però vaja. El de l'Atlètic de Madrid després, és un dels partits de la Lliga. Després n'haurà jugat 5. I els dos com a visitant.
Jugaràs 4 amb 10, 5 amb 13.
El camp del Benfica i el camp de l'Atlètic de Madrid és possible que ja hagi tornat Ansu Fati. I descartat que jugui demà, segurament descartat que jugui el Cádiz, segurament la data fixada, ho va explicar entre setmana, el dijous, el Salmurri al Tot Costa, era diumenge vinent a 4:45 de la tarda contra el Llevant al Camp Nou. Bé, 4:45 comença el partit, segurament sortirà com a suplent. Parlem d'Ansu Fati.
No ponemos fecha en donde y cuando él puede recuperar, pero está trabajando mucho.
La meva mano está malalta. És una grip amb febres altes. Avui anava...
Parlem d'Ansu Fati, i si sona el Club de la Mitjanit, la mamma l'alta de Manel, és que és temps de l'Àlex Dalmas i el Futbol Club Dalmas. Àlex, com estàs?
Bona nit, molt bé.
Escolta'm, abans que comencem a parlar d'Ansu Fati, fa dues setmanes, a aquestes hores, vas apuntar que et semblava que Koeman recuperaria els tres centrals contra el Bayern. Va sortir fatal, també t'ho dic, però la vas encertar, o sigui que enhorabona.
Sí, a les dues coses. Hauria preferit un altre plantejament, però també, igual que encertem, també fallem moltes altres vegades.
Àlex, volies parlar d'Ansu Fati, que ja el tenim gairebé de tornada i que segurament és la gran esperança pel Barça per fer alguna cosa bonica aquesta temporada. Què n'esperes de la seva aportació, que sigui important en el joc, que sigui important en el gol...
Sí, absolutament, és una grandíssima notícia. Serà difícil que veiem la seva màxima versió d'entrada, perquè tots els futbolistes, quan tornem de lesió, necessitem un període d'adaptació no només físic, sinó també de confiança. Però Ansu representa les quatre coses futbolístiques que més falta li fan al Barça actual. La primera és gol, davant d'un equip que amb la sortida de Messi i de Griezmann ha perdut molt gol. Ansu és golejador. Ansu, amb la samarreta del primer equip, ha promitjat un gol cada 130 minuts. Per tant, això és el primer punt. El segon és capacitat de desequilibri. un equip que ja venia fent menys regat en les últimes temporades, aquesta temporada, en aquest inici, promitja 4 regats a camp contrari menys de mitjana per partit. I Ansu és un regatejador, clar, té capacitat per desbordar. La tercera, jo crec que és capacitat per anar a l'espai, que n'hem parlat moltes vegades, no? A dia d'avui, el Barça només té disponible Demir amb capacitat per fer mal a les esquenes, eh? Perquè Memphis ja sabem que ho podria fer, però li agrada més rebre entre línies. O sigui que
bé, ho combina, no? Important. A mi m'ha sorprès la intenció d'anar-hi a l'espai de Memphis en aquestes primeres jornades.
Sí, perquè ho pot fer, però d'alguna manera jo crec que ell es veu més útil i es prodiga més venint entre línies. Però en qualsevol cas, Ansu sí que és un futbolista que anant a l'espai doncs, pot fer molt mal, no? I la quarta, per mi, a mi m'agrada dir-los jugadors interruptors, que ja us vaig dir la temporada passada, que són aquells jugadors que tenen la capacitat de canviar-te el sistema en ple partit. És a dir, Ansu et pot jugar a l'esquerra, et pot jugar de nou i et pot fer registres diferents a la vegada. Per tant, em sembla que és un futbolista que després en parlarem, però que combinat amb Memphis pot fer molt de mal.
I quan ja hagi reaparegut, en quina posició te l'imagines més vegades?
Jo personalment, com et deia, la combinació amb Memphis crec que pot anar-li molt bé al Barça. Hi ha dues possibilitats, Ansu a l'esquerra, Memphis de nou, i la segona és Ansu de nou i Memphis a l'esquerra. Caldrà provar-ho, però si a mi em dones a escollir, si la teva pregunta és quina provaria jo primer, jo és amb Ansu a l'esquerra i Memphis de fals nou, crec que és la que pot funcionar més bé.
En aquests quatre aspectes que has marcat, el gol, el desequilibri, el contra un, les desmarcades a l'espai i el fet de canviar el partit jugador interruptor sense haver de fer un canvi des de la banqueta, tu creus que la seva influència passa més per l'aspecte golejador, que és molt numèric, o pel que pot t'aportar en coses que no són tan tangibles però són importants al joc del Barça?
Home, en tot en general, però bàsicament, si em fas quedar amb una, sí, jo crec que el gol tindrà molt de pes a Ansu, perquè com et deia, a l'equip li falta aquest punx a tres quarts i crec que ell és l'home diferencial aquí.
Ricard, tu veus així també?
Sí, per mi el gol és el que pot ajudar més al Barça, perquè és on es marquen les diferències i el Barça necessita un futbolista que tingui aquestes característiques. A mi em fa una mica de por el tema Ansu, perquè tenim tants deutes, diríem, estructurals, que es converteix una mica en la solució de tots els problemes. I, clar, jo no sé com afecta una lesió tan llarga a un jugador d'aquesta edat, amb aquestes característiques físiques, i em sabria greu aquest punt de que ens generés una decepció, no? Que no mereixeria que l'aprenguéssim com això, perquè clar, ens ha de resoldre tantes coses des del punt de vista futbolístic, que si a més de ser jove vens d'aquesta aturada, doncs se li complica la cosa. El que passa és que clar, com que és un escollit, sempre tens la sensació que acabarà superant els obstacles, però vaja, una mica en la línia del que deia l'Àlex, jo crec que un contra un el Barça també el té amb Memphis, però jo crec que no té tant gol amb Memphis com amb Ansu, i que el seu punt i final és una cosa que el Barça necessitarà, perquè ha perdut molts gols pel camí.
Tots espereu que Ansu capgiri la dinàmica de la temporada del Barça?
Jo ara estava escoltant el Ricard i estic totalment d'acord, perquè parles amb amics, amb culers, i tothom té l'esperança amb Ansu Fati. Tothom està esperant que torni.
Bé, estem parlant avui, aquesta nit, a una setmana del retorn.
Però tothom confia que amb la tornada d'Ansu, perquè la veritat és que el nivell d'Ansu quan es va lesionar, que anava amb la selecció, que marcava gols amb el Barça, era un nivell espectacular, un nivell de jugador que pensaves que en un, dos, tres anys podia ser dels millors del món. És normal que l'esperança la tinguem, però també és normal que pugui passar el que el Ricard tem, que després d'un any d'estar de baixa li costi tornar al nivell que estava abans de la lesió.
Jordi Costa, creus que acabarà com a màxim golejador del Barça aquesta temporada?
Uf, jo crec que no.
Creus que no? I tu, Sònia?
crec que no va just a la línia del que demanava el Torquemada, de no tenir moltes expectatives, no?
Sí, bé, però tampoc ha de recuperar tant terreny, eh? I, home, i estem dient que és un jugador
sí,
que...
Sí, però és cert que ara mateix, clar, tots voldríem que a partir de la setmana que ve, quan el veiem sobre el camp, recuperar la fotografia de l'últim dia que el vam veure, però probablement en aquell moment era l'estat de forma millor de la seva vida i fins i tot rendint per sobre de les seves pròpies possibilitats. I torna després d'un any de no jugar un partit, o gairebé un any, jo crec que hem de tenir molta, molta paciència. A mi em sorprendria, i tant de bo, i perquè voldria dir, com diu el Ricard, que és que s'està tocat per una vareta, però em sorprendria que en els primers 2-3 mesos no veiéssim un jugador absolutament faltat de ritme.
Està 10 mesos aturat, es va lesionar a finals d'octubre.
Inclús recuperant el seu millor nivell, jo et diria que faré una xifra similar a la de Memphis.
Similar a Memphis. Àlex, et faig enquesta sobre el partit de demà que els he fet a la resta. Qui creus que jugarà de lateral a l'esquerra?
Valde.
Valde. T'apuntes a l'aposta Valde, que sembla que no és tan arriscada, perquè tots ho veieu. Què ens pots dir sobre Alejandro Valde? A tu t'agrada?
M'agrada molt. Estic molt d'acord amb el que comentàveu. Per mi és un futbolista escollit per jugar de lateral. Per què ho és? Perquè és un futbolista que a l'última part de camp té regat i té bona centrada, i això no és gens fàcil de trobar en un lateral. També coincideixo amb el Jordi quan ha dit que defensivament té que millorar certes coses. Hem de pensar que Valde ha jugat sempre, i sobretot la seva generació, l'Oriol ho sabrà bé, amb superioritat total, és a dir, ha estat molt poc exigit defensivament, i ell sap relativament defensar, hi ha certes coses que se li escapen i per tant tampoc ha tingut continuïtat en el Barça bé encara, ha de prendre certes coses defensivament, però a camp contrari és un lateral ideal per dominar.
D'això m'ha dit que Alba tampoc no és un festival defensiu, i o sigui que aquí no trobarem a faltar gaire la supervivència,
digues. No és tant de que sigui bon defensor com de puteria experiència, per mare de
Déu. Això no ho tindrà, però tindrà més velocitat Calva també, eh?
Això
és que amb Alba sí. Corregia molt poc les seves disfuncions defensives.
Que no m'has de convèncer, eh? A mi em sembla que l'últim terç de camp, i això que Alba ha fet seva, fins i tot té una autopista al seu nom, eh? Però jo crec que té més recursos quan arriba a l'àrea que Calva.
Àlex, i per Pedri, qui creus que jugarà demà al mig del camp? Sergi Roberto, Gavi, Coutinho, que eren els candidats que hem posat sobre la taula?
Crec que Sergi Roberto, m'agradaria que fos un altre, però m'agradaria Gavi. Però Sergi Roberto jo crec que farà l'aposta de la joventut a l'esquerra i al mig del camp tirarà per Sergi Roberto.
Saps que Messi s'ha enfadat amb Pochettino perquè l'ha canviat, eh? Ho hem comentat al començament del programa, Àlex.
Sí, ho he vist.
Doncs mira, ha parlat Pochettino, Sergi Camps.
Ha parlat Pochettino, ha dit que ell és l'entrenador i que li paguen per prendre aquestes decisions, però que ha parlat amb Messi i diu que s'ho ha pres bé.
Les decisions estan ahí. A veces salen bien, a veces no salen bien, a veces gustan, a veces no gustan, pero bueno, al final son decisiones que para eso estamos ahí parados en la banda, ¿no? Los entrenadores para tomar. No, la reacción fue solamente, le pregunté cómo estaba, me dijo, bien, sin problema, ya está. Eso fue la conversación en la banda.
Bien. Sí, i Messi li ha explicat amb moltes ganes.
Saps què passa? Que l'assignatura Messi la dominem bastant. O sigui, una altra cosa no. Però hem anat bastants dies a classe, sí. I Pochettino no tants, eh?
És que Pochettino anirà primer de Messi quan demà se li presenti a l'entrenament.
O no es presenti.
Si no, haurà de repetir primer.
Perquè situacions així, aquí a Barcelona, i ara com està prescrit, això acabaven amb l'endemà, que bé, no hi anava. Bé.
Sí, però això fa uns anys, no? Després ja més o menys va...
És que després ja ningú el canviava, sí, efectivament.
Bé, potser alguna vegada no ho vam saber, però vaja. Estàvem pendents d'això que ha passat amb Messi i Pochettino i també de la IndyCar... Sí. La fórmula nord-americana, l'Àlex Palou podria és líder del campionat, anava segon, ha acabat segon la prova a Laguna Seca.
Ha acabat segon, però el seu rival principal ha acabat cinquè, per tant no ha assolit aquest marge de punts que necessitava, però això sí, té match ball la última prova de la temporada, que és el dia 26.
L'última o en queden dues?
No, és, jo què diria, juraria que és l'última, Xavi, ara t'ho confirmo, però juraria que és l'última. I en aquesta última prova li valdria ser onzè per endur-se el títol.
Ah, doncs...
Ho té molt bé.
Una,
ho té molt
una
bé,
prova, i pot ser onzè per acabar guanyant la IndyCar, que als Estats Units la segueixen més que la Fórmula 1, no està gens malament. N'estarem pendents de l'Àlex Palou, que està a punt de fer història, un pilot català a punt de guanyar la IndyCar nord-americana. Àlex Dalmas, gràcies, bona nit.
Bona nit, una abraçada.
I també us acomiado al Jordi Costa. Jordi...
Bona nit.
Fins demà, Sònia.
Fins demà.
Gràcies, Ricard.
Fins demà.
I gràcies, Oriol Domènech, com sempre.
Fins dimensió que ve.
Oriol, per cert, no marxeu. Demà
comenceu un dels torneigos de pàdel més importants a nivell internacional que hem vist mai.
Demà, dimarts i dimecres.
Demà, dimarts i dimecres, el Legends de pàdel, el Legends de golf, ja el coneixem, que portaves a jugar a Guardiola i companyia i feien un festival, i ara de pàdel amb qui?
Venen moltíssimes llegendes. Mira, d'Itàlia venen Francesco Totti, Panucci, Di Biagio, Fiore. D'Holanda venen Ronald de Boer, Fran de Boer, Giovan Bronjos, Roy Mackay, el Vincent Candelà, campió del món en França, i espanyols també eren moltíssims.
A Cornellà el feu,
A Cornellà, sí, dilluns, l'obria el padel Cornellà.
Dilluns, dimarts i dimecres.
Grava uns vídeos,
Sí, home, sí. Això ho veurem.
A mi em fa molta gràcia.
Ricard, estàs convidadíssim a venir.
El favorit seria en Basi Javi Guerrero l'altre dia?
Dani García Lara. Diuen que jo no els he vist jugar mai, però Francesco Totti i Vincent Candelà, que juguen junts, diuen que juguen molt bé.
Que vagi molt bé, Orin. Estarem molt pendents d'aquest Legends de Pàdel a Barcelona, a Cornellà, organitzat per l'Oriol Domènech i la Clàudia Moreta. Moltes gràcies. Tinc aquí l'Ernest Macià. Acabem amb bàsquet, que ha començat la Lliga ACB. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga ACB. Macià, estàs distret.
Sí, molt distret. Ja tenia ganes.
Sí, a veure. El Barça ha guanyat 85-78 al Múrcia i el teu Manresa ha perdut 98-91 a Saragossa. Això avui ahir la penya va guanyar a Badalona a l'Olímpic al Bilbao.
Els que més em van agradar.
Sí?
La penya em va agradar molt i és veritat que és el Bilbao. I és veritat que és d'or i no sabem si el Bilbao serà un bon equip o no. En principi no seria un equip de play-off, però... Però m'ha agradat molt, tu, la penya. Té jugadors de casa en una bona edat encara per comandar la nau, té jugadors com el Tomic en una edat suficient per marcar diferències i té xavals joves que alguns estan més verds, d'altres no, però els que estan més verds, algun d'ells pot acabar a la NBA, Maronca, per exemple. És a dir, és una barreja molt interessant.
Quines expectatives hi dones a la penya per aquesta temporada de play-off?
Lluitar per play-off i per la Copa.
Per la Copa del Rei, no? Per entrar a la Copa del Rei.
Ah, exactament.
Per jugar-la,
sí,
no
per
guanyar-la.
Per jugar-la.
No ens precipitem.
Exacte.
El Barça què? El Barça què? Millora després del disgust de la setmana passada a la Supercopa?
No, la primera part de la temporada, fins cap allà al gener, desembre potser, serà d'emprenyades constants de Jessica Bixos, perquè ja m'ho va...
Avui s'ha emprenyat?
Sí, avui ha sigut una emprenyamenta resignada. Avui ha dit, diu, ens haurem d'acostumar a veure això, que guanyes de 16 i ho deixes escapar. I l'any passat va hiperventilar moltes vegades, va fer coses allò que dius, bé, tampoc aquelles declaracions una miqueta excessives, segons com. Avui ha dit que ja veu que aquest equip va d'això, que els haurà de motivar, o quan arribi el gran moment es motivaran ells sols. Però mentrestant, les fases regulars, i sobretot ara que està provant els nous, hi haurà moments que dius, però a què juguen? Avui guanyaven de 16, el Múrcia se'ls ha posat per davant, el Múrcia en principi és un equip físic i que pica molt, i aquest és el problema, que el Barça... quan juga amb equips que van al límit de la... i sobretot que el joc interior és més o menys potent, el Barça pateix. D'aquí té més tracció a l'exterior que no pas a dintre. I doncs està una mica verd encara, però vaja.
Sí. Això acaba de començar.
Sí. I el Manresa està verd. El Manresa sí que té moments de brillantor.
Si va guanyar la Lliga Catalana fa 15 dies.
I avui ha fet 91 punts a pista contrària, fins aquí bé, però malament perquè en defensa, doncs...
98
punts, 98.
Clar, té sentit gira que deies que encaixant 98 punts...
I a veure, que el
fora de casa és molt difícil.
Ha portat 8 jugadors nous de l'estranger que no coneixen l'ACB. Per tant, hi haurà moments... Primer quart semblava que anaven sobrats, després, doncs, noi, el Saragossa té físic, té Pons Arnau, té l'Estano Coye, que és l'MVP de fa 3 anys. No diria que té un bon equip, el Saragossa, o un equip de play-off, però té un equip per moments com els d'avui, i és, escolta'm, estan més forts temps al Manresa.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
2 minuts i les 12 arriba el moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, que ens ha deixat l'escena de Messi enfadant-se amb Pochettino, perquè l'ha canviat, la victòria del Madrid al camp del València, 1-2, remuntant, i la prèvia del Barça-Granada. El Barça juga demà contra el Granada al Camp Nou, a les 9, a la TDT. Koeman, diríem que no té un match ball en contra, però sí un breakpoint, que ja és delicat. Sergi Camps, què més ens ha deixat aquest diumenge 19 de setembre?
Doncs mira, que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo, ha derrotat per 14-9 al Barcelona a la final, i també que l'Alejandro Rodríguez i la Cristina Silva s'han imposat posat a la cursa de la Mercè de Barcelona. Avui hi han participat 6.000 corredors.
Saps si hi ha anat al Clubés?
Al Clubés no hi ha anat perquè no estava aquí el Tot Gira.
Era al matí,
Bueno, però el Clubés ja té una edat i no pot compaginar tantes coses d'alt nivell. I aquests 6.000 corredors, doncs, és un fet que la converteix en la prova popular de més participació a Espanya des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19.
La cursa de la Mercè. Agraïm la feina a l'equip que ha fet possible aquest Club de la Mitjanit, a l'Aina Roig a la producció, el Raül Orgales al control de l'Estudi 5, a la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central, al Sergi Camps, al Roger Busà i la Ruth Vilà a la redacció. I el record especial d'avui és per una persona que estimava el futbol i estimava la formació. Va ser jugador de l'Espanyol i un dels tècnics més importants del futbol base del Barça, el Joan Martínez Vilaseca, que avui ens ha deixat. Va ser un gran descobridor de talents i una gran persona que sempre va viure el futbol amb l'esperit d'un nen. Descansa en pau, Joan. Bona nit i bona setmana. Us deixem amb el butlletí de les 12 de Catalunya Ràdio i després amb l'ofici de viure del Gaspar Hernández.